Han vingut, són aquí, David Verdaguer, hola, com estàs? Maria Rodríguez Soto, com anem?
Molt bé.
Carlos Marqués Marcet, benvingut als dies que vindran. Alfons, tu tens tot la primera paraula
no, a veure,
per dret adquirit.
Bàsicament perquè un dia el Carles em va comentar així, no off the record, però gairebé en secret, deia, el meu somni és un dia fer una pel·lícula tipus Boyhood. Jo el que no sabia és que ja estava preparant alguna cosa, però podem dir, potser no tan extensa, però és una idea bastant aproximada, no? De fet, no sé si llavors ja ho tenies al cap o què.
Sí, de fet, quan va sortir Boyhood va ser com, ah, quina ràbia, ja ho he fet allà abans, no? Això em passa molt cops amb el Linklater, que no dic que no és un referent Boyhood, sinó que és com que me l'han robat la idea, no? Aquí fent broma, òbviament, no? No té res a veure. Però sí, sobretot la possibilitat de rodar en el temps, no? I veure com el temps passa sobre els nostres cossos, no? I com canviem. I, òbviament, en aquest sentit, l'embaràs és d'aquests períodes on ens transformem en un període molt curt que et permetia fer una pel·lícula. No?
Ara, posem-nos una mica en situació. Els dies que vindran és la història d'una parella que té una filla que dona la casualitat que està interpretada per un matrimoni en la vida real que té una filla, cosa que només passa en moments molt precisos de la vostra vida, el que vol dir que estàveu o molt ben coordinats amb el Carlos Marqués Marcet per preparar-ho tot a temps, ja que arribava una filla i començar des del començament, o és que veu fer la filla expressament per la pel·lícula.
Una superproducció,
o sigui, no?
Va ser diferent. Estàvem fent Tierra Firme i ens vam assabentar per Skype, que això uneix les dues pel·lícules del Carlos, no? Per Skype, 10.000 quilòmetres i fent Tierra Firme, que buscàvem fills, i ens vam assabentar que la Maria estava embarassada, que serien pares. I el Carlos em va donar dos dies de festa, cosa que vull agrair avui públicament, perquè estava massejant, i va dir, però amb un encàrrec, digui-li a la Maria si vol fer una pel·lícula. Jo, molt reticent, i això d'entregar la nostra vida a trossos a l'Esca i Mario, jo no volia ser això, i vaig dir, jo crec que, bueno, a veure què diu la Maria. I la Maria de seguida va dir que sí, però amb línies vermelles. I van fer línies vermelles, clar.
És l'única que va posar línies vermelles, Maria?
No,
eren consensuades.
Ah, d'acord.
Sí. Uns personatges diferents a nosaltres, que ens permetien allunyar-nos i, per tant, arribar més lluny amb el que explicàvem. Uns conflictes diferents als nostres, tot i que hi ha coses semblants. Per exemple, si hem de decidir un nom per la nostra filla, la Maria i jo ens vam entendre de seguida. Però què passaria amb un tio molt més conservador, burgès català, que li agradaria que la seva filla es digués com ell, però amb dona, i l'altre que vol un nom més punky? Doncs què passaria? Realment crear conflicte i crear pel·lícula, perquè si no, realment seria una pel·lícula molt, molt avorrida, en aquest sentit, línies vermelles.
I a nivell pràctic de rodatge i tot això, estava esquematitzat en el sentit de aquest dia toca rodar, aquest dia tal, o anava fluint la cosa?
Clar, o sigui, no vam tenir realment un guió de tota la pel·lícula fins al setè mes d'embaràs. Llavors, setè, vuitè mes d'embaràs. Llavors, el que anàvem fent és anàvem massajant i gravant les improvisacions. A partir d'aquí fèiem transcripcions, fèiem escenes doncs, de 5-10 pàgines i algunes d'elles decidíem, vale, aquestes les guardem per un cop hagin parit perquè no teníem temps material, vull dir, teníem 4 dies al mes o així, anàvem fent diversos dies i aquestes doncs, les rodem. Llavors un cop al mes posàvem unes dates de rodatge i amb tot el material que havíem anat generant, no? Sempre anàvem com una setmana de retras, no? Era com, vale, ells havien passat, llavors agafàvem el llibre de l'embaràs i des de personatge doncs, anàvem mirant a què els hi passa als personatges aquest mes. I llavors era una mica, tenia un punt aquest de joc de rol, no? Que com a director, que és el master, no, of games, que planteja la partida i després, però tu no controles el que fan els jugadors, no? I llavors una mica la pel·lícula s'anava desenvolupant aquí fins que un moment sí que vam necessitar pues, reestructurar i encarar, no, al final de l'embaràs ja d'una manera més concreta, i aquí ja sí que vam fer un guió amb tot el material que havíem generat.
O sigui, a veure un moment, perquè clar, a veure, jo entenc que la Coral Cruz i la Clara Roquet i tu mateix i tal era un estat d'emergència permanent, és a dir, cada dia canviava absolutament el dispositiu mental i la perspectiva,
clar,
no?
De fet, el Carlos va acollonir.
I els muntadors devien estar acollonits esperant el material que vindria, perquè podia ser inorganitzable totalment,
clar, clar, clar,
no?
Clar, el Carlos va espantar i al principi va començar a rodar perquè hi havia una panxa que anava creixent, però és veritat que jo crec que ell, sense reconèixer-ho molt en aquell moment, però havia liat un grup de persones petit, el de sol, el director de foto, de dir, bueno, estem gravant això, però a veure què ens surt d'això. Perquè era realment, el que diu el Carlos, es creava vida a la panxa i es creava una pel·lícula al mateix temps que es creava la vida a la panxa. I va ser una experiència, realment ha sigut una pel·lícula molt atípica i molt, però no caòtica. Atípica sí, però caòtica no.
No, jo crec que sí que teníem molt clar del que volíem parlar. El que no teníem clar és si això acabaria funcionant, però suposo que aquest és una mica l'esperit amb el que m'agradaria confrontar, sobretot a partir de totes les meves pel·lícules, encara que tinguin un guió, no? Com, jo penso, si no arrisques, si no explores el que no saps fer, el que no saps on anirà, no anar a buscar un resultat, sinó anar anar a perdre't i a fer troballes que creus que puguin ser millor el que tu pots arribar amb la teva intel·ligència, perd una mica el sentit per mi, no? Suposo que és intentar anar una miqueta més enllà, no?
Mm-hmm. Hi ha una cosa, permeteu-me, tres coses. Bueno, comencem per la primera. Jo sempre dic que una pel·lícula sempre té un punt d'autorretrat del director. És a dir, vulguis que no, qualsevol director està filmant permanentment la seva biografia. No dic la biografia real, sinó una mica el seu autorretrat,
sí,
no?
Sí.
Jo amb les tres pel·lícules de cinema que has estrenat fins ara i a través del David, a més, en les tres pel·lícules, no sé en quin ordre van, però tot quadra molt bé, tot quadra molt bé. Però que, a més, vosaltres digueu que interpreteu un personatge, però inevitablement, evidentment, la vostra personalitat hi és i segurament hi ha molts detalls dels vostres personatges que us assemblen tant,
clar,
que arriba un moment que jo no sé si aquesta pel·lícula... O sigui, heu aconseguit fer un autorretrat de tres en aquesta pel·lícula?
Sí, de tres i de set o vuit.
Sí, perquè el director de càmera...
El director de fotografia també...
Creava allà amb nosaltres.
I va portar molt, no?, de si mateix i de la seva experiència. També, òbviament, la Coral Cruz i la Clara Roquet. Sí que hi ha un retrat coral que al final... Ostres, jo em pensava... De fet, l'altre dia mirant... Ai, aquest diàleg que vaig escriure m'agrada molt. I després, revisant notes anteriors, veient una mica per una assignatura de guió que estava donant, dic, ostres, això no ho vaig escriure jo, no? Hi ha un moment en què ho va escriure la Clara o la Coral, no me'n recordo. Llavors hi ha una barreja al final de coses, amb les coses que ja han improvisat, el que sí, el que no. Jo sí que hi ha alguns moments que dius, quan la veig, ostres, et toca directament i dius, que no és potser on la gent s'imagina o s'espera, és el que mateix he dit, com a actor, hi ha moments que et reconeixes que potser l'audiència no és el lloc, no? I sí que hi ha una conjunció al final que es barreja en tots els límits.
Tenen punts en comú amb les anteriors pel·lícules. Em preguntava si tu, David, que has participat en les tres, per exemple, és com la suma de les dues primeres, és a dir, aquella interioritat, no?, de la primera, però a la vegada una separació, en canvi la proximitat de la segona, malgrat que aquella passava molt més a l'aire lliure, entre cometes.
Sí, jo crec que, ara que no en sé el Carlos, jo crec que és la millor, és la millor pel·lícula de les tres. Perquè crec que en la primera era la primera pel·lícula i era més un experiment, una cosa gairebé matemàtica, dos personatges en un espai, llavors separen i llavors acaben en un altre espai.
Parlen de 10.000 quilòmetres?
10.000 quilòmetres, sí, perdoneu. Tierra Firme era una pel·lícula segurament menys rodona que 10.000 quilòmetres, perquè era més arriscada, però era més pel·lícula, passava més coses i un argument que es desenvolupava més, i crec que aquí ha aconseguit les coses, els dies que vindran, aquesta última, ha aconseguit les coses de les dues, és a dir, una intimitat de personatges, una cosa molt bonica i molt petita, però amb un argument més complex i amb més personatges que recorda una mica Tierra Firme,
no?
I amb un risc molt més gran. I jo crec que és la millor de les... És la que surto menys, és la que parlo menys, estic una mica atabalat per això, però crec que és la millor de les tres, ho hem de reconèixer.
Doncs ara diré jo que hi ha dues estrelles en aquesta pel·lícula, al meu entendre, que són la Lupe, que evidentment és una estrellaza i a més fa una aparició en escena
estelar,
digna de Hello Dolly, per entendre'ns, i que m'encanta perquè avui dia hi ha la mania de pixelar els fills i els nens i tot això, i evidentment aquí està amb tota la seva dimensió sobrehumana.
Amb tot el seu esplendor, que la caracteritzava com va néixer, que no parava de menjar la tia.
Ah. I l'altra estrella, David, ara t'he de dir,
sí,
Maria Rodríguez Soto, que és la teva dona de ficció i la realitat, i la protagonista, és una bomba.
Ai.
Una bomba. Que vull dir a sus pies, senyora. No
Ai,
sé
Gorina, moltes gràcies.
No,
després et convido a una canya.
No, de debò. Vull dir, saps aquelles coses que t'enlluernen de cop i volta? Dir, oh, ¿dónde estaba? Sí que t'havien vist, però ¿dónde estaba?
Clar, no, és que jo d'audiovisual l'havia fet molt poquet. Jo teatre aquí a saco, però d'audiovisual poquet. Bueno, i de cinema... res.
Però és el descobriment, és una animalada el que fa la Maria i tot, i la gent la vibra, i jo vaticino que serà Goya revelació.
Però
està amb Rosalía, competirà amb
però Rosalía. Gaudí protagonista.
A veure, no ho sé.
Ah, no, clar,
com una gorra.
Això tant de bo, però no ho sé, no em puc arriscar tant. Però a revelació, si la vida és coherent i han vist totes les pel·lícules, crec que no hi ha cap actriu millor.
Bueno, no, és
ni...
que estem a l'agost, ja m'anticipo, vull dir, no arribem ni a la meitat
sí,
de l'any.
Vale. També Goya pel Carlos, per aquesta... Mires com...
No, però és, per exemple, crec que vaig veure l'altre dia, no? Estava al Ficat, va rebre algun premi ja a la pel·lícula, no?
Sí.
I en aquest sentit, tot i que no sigui l'important, em diràs, etc, Des del primer dia, Carlos, has tingut reconeixements d'aquest tipus i suposo que també és molt agraït i va molt bé per seguir fent pel·lícules i seguir creixent. Suposo, no?, que la gent valori tant la teva feina de seguida.
Sí, home, també hi ha moltes coses que tampoc a vegades fas i no es valoren, no? No és com que de repente arribes i... vull dir que... I també ho poses en perspectiva. Òbviament, t'ajuda, i més el tipus de cinema que fem, que tampoc és... no és la teva intenció fer un blockbuster, òbviament, pues, costa financiar una pel·lícula, costa que hi confiïn, llavors, pues, tot el que això t'ajuda a fer la següent, no? I en aquest sentit... I fa molta il·lusió quan, no? quan veus que la Maria, no?, li dona el premi a Màlaga, fa molt més il·lusió fins i tot, no?, que et donin a tu el premi de director. Hi ha alguna cosa allà de, no sé, de compartir, de créixer, que fa molta il·lusió.
Deixeu-me afegir, gairebé per acabar, una cosa que em sembla importantíssima, que és parlar de cinema. És a dir, aquesta pel·lícula té una virtut, que és una mirada molt personal, pròpia, hàbil, perquè està molt currat, encara que no ho sembli, però una capacitat per pillar coses, per saber on has de posar la càmera, per descobrir expressions, per transmetre, en definitiva, que no està a l'abast de tothom, amigo mío, i que amb aquella sensació de que gairebé com si fos cinema improvisat, no? És a dir, com que poses la càmera i mira, passen coses. No és així, no? Però la sensació que tens és... mira, la vida se despierta delante mío de cualquier manera y me encanta verla, ¿no? Però està curradet, està curradet.
És que és una gran virtut aquesta del Carlos, perquè jo ara parlo com a actriu. O sigui, tens una llibertat escènica que llavors tu veus la red allà, no?, i està el Carlos com dient tu tira't que no passarà res. I realment és això, no? I potser fem 17 o 25 tomes, perquè també és molt boig i fa aquest tipus de coses, no? Però clar, això, quan estàs molt cansat, a vegades descobreixes coses que segurament, quan estàs allà al principi, ho hem de fer bé. El Carlos aconsegueix que el bé s'esborri i aconsegueix crear des d'un altre lloc. I clar, això és un regal.
I el que deies a la càmera realment està molt estudiat, i aquí el Carlos té una teoria molt bonica, que és el de la home movie, una d'aquestes... les gravacions domèstiques, no? Però en les gravacions domèstiques tu graves l'aniversari del nen, no? O el Nadal, quan fan cagar el tio, i no graves mai quan es discuteixen els pares, quan s'avorreixen, quan no es diuen res. I aquí ha aconseguit barrejar, juntament amb la gravació original del naixement de la Maria, ha fet com un fil conductor que és tota una pel·lícula de, com gravada a casa, però us asseguro que molt treballada i molt estudiat on es posa la càmera. Clar.
Sí, suposo que hi havia molt la intenció també de que a vegades sembla que amb la càmera en mà, que jo no sóc un... a vegades sembla una mica, no, una eina per mandrosos, per directors, que, ai, mira, poso la càmera aquí, no em plantejo com o no, en quin angle. Precisament el que volíem fer una mica el contrari, era tenir la sensació de que sempre estem amb el lloc correcte, i a la vegada, no, poder estar tan pròxims, no, que poder intentar captar aquest aire entre ells dos, no? I a la vegada sense ser superpreciosista, perquè tu tinguessis la sensació de que estàs allà directament amb ells.
Per acabar, deixeu-me dir que amb els dies que vindran s'ha inventat un gènere nou, que s'ha inventat, o eclosiona un gènere nou que es diu la home movie professional.
Ens agrada molt això.
Doncs visca la pel·lícula i vosaltres.
Això m'ho quedo, eh?
T'ho quedes, no?
Home movie professional. No,
et regalo els drets del tot.
I una última pregunta. Et faràs algun tatuatge relacionat amb aquesta pel·lícula? És que he vist una àncora al turmell, no?
Sí, hi ha una àncora aquí que tenim la Natàlia. Natàlia i jo, i bueno, no sé, la vida em sembla que no es vol fer mai cap tatuatge.
No
m'ho
vaig voler fer, no, jo el meu cos, que no. Agulles al meu cos?
No. Molta sort, nois.
Moltíssimes gràcies, de veritat.